Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Màxim respecte davant la nit de Revetlla en ple risc d'incendi. Els ajuntaments de la Garrotxa prenen mesures davant la situació de sequera i altes temperatures que no conviden o no recomanen l'ús de la pirotècnia a llocs propers a boscos. La majoria de pobles de la comarca estan envoltats de zones forestals i el risc d'incendi és alt a dia d'avui. A l'espera de la decisió de la Generalitat, municipis com les Planes d'Hostoles ja han decidit acotar una zona on es podran llançar petards lluny de la natura i amb la màxima precaució. Escoltem l'alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, en declaracions a Ràdio Lot.
Jo crec que el que hem de fer és tenir, doncs, aquest respecte, és veritat, perquè de la manera que estan les temperatures, doncs qualsevol així espai, qualsevol cosa, doncs pot provocar un incendi. Escolta'm, demanem això, demanem, doncs, la gent sentit comú a l'hora de fer les fogueres, que no facin grans fogueres. Jo crec que i si es poden evitar, doncs millor, i el tema de petards, de veritat, tirar-los en llocs on hi hagi espais ben oberts, perquè si no pot passar qualsevol desgràcia.
De fet, els forestals alerten del nivell elevat d'incendi abans de la nit de Sant Joan. Recorden que està prohibit llançar qualsevol tipus d'element pirotècnic a menys de 500 metres d'una zona forestal. En general, el perill d'incendi a tot Catalunya és molt elevat i a la Garrotxa en particular és alt, malgrat ser una comarca plujosa. Des del cos demanen als ajuntaments dels municipis que habilitin zones perimetrades per celebrar la Revetlla i, sobretot, lluny de camps de cereals, on hi ha un cultiu molt afectat per les altes temperatures i propens als incendis.
Sí, el perill és gran a tot Catalunya. A les comarques, doncs, que plou més, com podria ser Ripollès i Garrotxa, el perill és gran, potser, comparant amb d'altres comarques, és una mica més reduït, però vist els anys anteriors és molt gran, que tenim un perill, un risc molt gran d'incendi. I l'important és el tema dels cereals. Últimament, els últims anys, tenim molts incendis agrícoles, per degut a la sequera, quan es fa la collita, doncs, amb la calor que hi ha extrema, doncs fa que qualsevol fregament de la màquina que talla el cereal amb una pedra, doncs una guspira, doncs de seguida pugui provocar un incendi agrícola que pot esdevenir forestal. El risc és gran. Ha plogut poc, el tenim els boscos secs.
Són paraules del cap dels agents rurals de la Garrotxa, Josep Vilà, aquí a Ràdio Lot. Per cert, que avui també us hem d'explicar altres qüestions de l'actualitat que resumim ara mateix en forma de titulars amb el suport de Vinyes Graboleda. Un de cada 5 infants del món pateix algun tipus d'abús o maltractament, ho diu l'Organització Mundial de la Salut. Calen, doncs, mesures preventives per detectar-ho i combatre-ho. L'Olotina Anna Rigat ha escrit un conte sobre els abusos sexuals a nens. Resi Supervivent incorpora una sèrie de protagonistes com un arbre i un gos perquè els infants entenguin el context d'aquest tipus de situacions. Són paraules de l'Anna Rigat a l'antena de Ràdio Lot.
Aquest conte intenta ser, no?, aquest recurs per poder aproximar tot el que fa referència a un abús o un altre tipus de maltractament, és el que deies tu, Neus, al principi. Podem aprofundir més o menys en el conte, per tant podem arribar en funció de l'edat mental o evolutiva de l'infant a parlar dels abusos, o podem parlar un P3 i un P4 de situacions que ens agraden, de situacions que no ens agraden, de poder posar un límit, de poder dir no quan un altre nen o un altre nen ens fa un cop o ens insulta o ens està tocant i no ens ve de gust. És un aprendre a protegir-te.
En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Lot, Rigat ha dit que el conte té una funció de prevenció davant els abusos sexuals a infants. I en esports, molt pendents d'aquest partit entre la Unió Esportiva Olot i el Barça. L'Olot espera omplir l'estadi municipal en el partit contra el Barça del 13 de juliol. Aquesta setmana s'han posat a la venda les entrades. El club en garanteix a tots els socis que hauran de pagar un preu popular d'11 euros. Les entrades pel públic general en costen 56 a tribuna i 36 a la resta de l'estadi. No es descarta instal·lar una graderia supletòria al Gol Nord si la demanda supera l'oferta. El cap de comunicació del club és Jordi Reyes.
Aquí hem hagut de... O sigui, quan es va plantejar la possibilitat que hi hagués el partit, evidentment una, entenem que era un premi pels socis, perquè al final el preu de soci així ho reflexa, vull dir, al final és un preu prou econòmic com perquè tots els socis puguin gaudir d'aquest partit, i havíem d'intentar maquillar una mica a nivell econòmic el que ens ha suposat no jugar al playoff aquí. O sigui, les dues taquilles o tres taquilles que haguéssim tingut aquí a l'estadi no les hem tingut, i hem de mirar de sanejar una mica l'economia per aquí. Entenem que el preu no és desorbitat, potser sí, és una mica alt, però aquí el que intentem també amb aquest preu és que la gent que pugui tenir dubtes de fer-se soci, vale, això ajudi a fer-ho.
Paraules de Jordi Reyes al tercer temps de Ràdio Lot. Per cert, que Albert Batalla un any més estarà sota pals. El porter de Balaguer seguirà defensant la porteria del conjunt olotí a la segona federació. Tal com vam avançar aquí a l'antena de Ràdio Lot, Sergi Reset, al tercer temps, el conjunt olotí ha fet oficial la renovació d'Albert Batalla, que deixa la porteria assegurada una temporada més. Després de fer un pas endavant l'any anterior amb la marxa de Pol Ballester, el porter de 24 anys ha fet una temporada regular amb unes actuacions imprescindibles en el play-off. De tot plegat, en parlarem aquí a l'antena dels 5 minuts més, aquí a Ràdio Lota l'informatiu, que ara mateix comença, però avui us hem de fer una recomanació molt interessant. I és que avui en el nostre informatiu tindrem una contraportada dedicada a la cultura, i en concret a Rússia, perquè és l'escenari més gran del món. Aquest és el títol del llibre que el periodista de TV3, Manel Elias, presenta aquest vespre a Olot. Elias fa un retrat d'una Rússia molt diferent de la que estem veient aquests dies amb la guerra d'Ucraïna. L'autor pretén trencar molts estereotips que giren al voltant d'una societat sotmesa a una dictadura cada cop menys encoberta. De fet, serà present aquí a l'antena del 5 minuts més, a partir de quarts de 9 del matí. Hem preguntat algunes qüestions, evidentment, d'actualitat, com, per exemple, què en pensa de la guerra?
Que va per llarg, això primer, és a dir, que això durarà, que és un error molt greu, sota el meu punt de vista, una guerra injusta i que no portarà res de bo i que tindrà conseqüències i que segurament això pot canviar en qualsevol moment. Les guerres són així, no sabem què passarà d'aquí un mes, i això és precisament el perillós, que no ho sabem i que poden passar moltes coses i que obligarà molts països a prendre decisions doloroses, molt doloroses.
A partir de 8:45, en Manel Elias aquí en directe a l'antena dels 5 minuts més. En Rússia, l'escenari més gran del món, es presentarà avui a les 7 de la tarda a la llibreria Isop d'Olot, amb la presència del mateix autor. I d'aquí a unes hores, si us perdeu l'entrevista de 8:45, la tindreu disponible al podcast de Ràdio Olot. Escolteu els 5 minuts més, de seguida anem al temps.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Aquesta nit hem tingut algunes pluges que en alguns punts han anat acompanyades de llamps i trons, però no sé si aquest matí en notem els efectes, Neus.
Doncs sí, les temperatures són una mica més baixes. De fet, si sortiu notareu que ens hem llevat amb 16 graus a Olot, a Sant Feliu de Pallerols, a la Vall d'en Bas i a Vic, 15 a Santa Pau i a Ripoll, 17 a Castellfollit de la Roca i a Mieres, a Banyoles tenen 18 graus, també tenen 18 graus a Anglès, 19 a Girona i a Figueres, 13 a Das i 10 a Vall de Núria.
Estem molt pendents de com serà aquest cap de setmana llarg meteorològicament parlant, i especialment aquesta revetlla de Sant Joan ens interessa saber si haurem de patir pel temps o no. Ja li hem preguntat a en Dani Ramírez.
De mica en mica el temps vol canviar, ahir ho vam notar. Un dia encara de calor, potser l'últim dia de calor forta de tota aquesta tongada de pràcticament 12 dies de calor fortíssima, 37 graus a Fornells de la Selva, 36 a Girona, 35 a Olot, aquí amb una mínima de 18, i bé, a la tarda i al vespre, gotellades, algun plogim, algun xàfec, van caure 13 litres a Malniu, al nord de la Cerdanya, i van caure, un litret aquí a Olot. Pluja bruta de fang. També es va animar una mica la pluja a la nit cap al Gironès i al Pla de l'Estany després de tanta calor. Bé, al matí, temps variable, aquest dimecres, per tant, pot tornar a ploure, potser cap a la Costa Brava, l'Alt Empordà una mica menys, i a la resta, doncs, algun xàfec o alguna tempesta. A la tarda es podria intensificar aquest xàfec, sobretot cap a Osona i la Selva. Poden ser fortes i deixar 20 litres per metre quadrat. Cap a la Costa Brava Nord, cap a l'Alt Empordà, una mica al marge d'aquestes tempestes. I, en canvi, a l'interior
Pirineu, Osona, Garrotxa, la pluja pot ser una mica més abundant. Alguna tempesta doncs, pot ser intensa amb pedra o calamarsa, o com va passar ahir cap a Lleida, amb fortes ventades i una mica de pedra. Bé, hi haurà una mica de pausa dijous, per tant, vigília de Sant Joan, en principi amb més clarianes que no pas núvols, la temperatura torna a pujar una mica perquè dimecres baixarà, i bé, divendres, dissabte, encara es pot repetir algun xàfec, la temperatura tornaria a baixar una mica el dia de Sant Joan, i en definitiva que el temps serà ja més variable, però acomiadem l'onada de calor, aquesta onada de calor que ha estat excepcional, i a partir d'ara ja passarem a temperatures més normalitzades, amb mínimes de 10 a 15 a l'interior i màximes de 25 a 30, però ja no tindrem ni 35 ni 40 graus com dies passats. Per tant, arriba l'estiu, però la tendència és que la temperatura vagi baixant, especialment el dia de Sant Joan.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, màxim respecte davant la nit de revetlla més important de l'any, però amb un risc d'incendi forestal impressionant. Els ajuntaments de la Garrotxa prenen mesures davant la situació de sequera i altes temperatures que, de fet, no recomanen l'ús de la pirotècnia en llocs propers a boscos. La majoria de pobles de la comarca estan envoltats de zones forestals i el perill d'incendi a dia d'avui és molt alt. A l'espera de la decisió de la Generalitat, municipis com ara les Planes d'Hostoles ja han decidit acotar una zona on es podrà llançar petards lluny de la natura i amb la màxima precaució. La majoria han decidit optar per aquesta mesura i convocar els veïns en espais oberts. És una crònica que ens porta ara mateix en Roger Isern.
La nit més curta de l'any i la més prudent. Així es preveu la revetlla de Sant Joan a la Garrotxa. Les últimes setmanes Catalunya viu un període d'incendis simultanis com els del Solsonès o el Garraf, que fa posar en alerta a tots els ajuntaments. Es faran molts actes amb el foc com a protagonista, però caldrà seguir les directrius marcades pels cossos de seguretat i protecció civil, que recomanen no fer fogueres ni llançar pirotècnia a zones pròximes a boscos. A Ràdio Olot hem parlat amb alguns membres de diferents ajuntaments de la Garrotxa. Un d'ells és l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, que també és president del Consell Comarcal de la Garrotxa, transmet un missatge de prudència davant el perill d'incendi en plena revetlla.
Jo crec que el que hem de fer és tenir doncs, aquest respecte, és veritat, perquè de la manera que estan les temperatures, doncs qualsevol, així es pot, qualsevol cosa doncs, pot provocar un incendi. Escolta, demanem això, demanem doncs, la gent sentit comú a l'hora de fer les fogueres, que no facin grans fogueres, jo crec que i si es poden evitar, doncs millor, i el tema de petards, de veritat, tirar-los en llocs on hi hagi espais ben oberts, perquè si no pot passar qualsevol desgràcia.
A l'espera de si es produeixen canvis d'última hora per part de la Generalitat, pobles com les Planes d'Hostoles ja ha decidit acotar una zona perimetrada. El regidor de Protecció Civil de les Planes, Marc Puig, explica que al seu municipi han habilitat diferents espais com a mesura excepcional.
Com a mesura excepcional i en diferència dels altres anys, el que hem fet és avisar els veïns i veïnes del poble que s'han habilitat les places del poble i també l'aparcament de la sala polivalent per tirar qualsevol tipus de petards. Són zones allunyades de la massa forestal i fet que redueix el perill que es pugui generar un incendi. Hem de tenir en compte que també a la Garrotxa els boscos pateixen i les Planes, com tots els municipis de la comarca, estem envoltats de bosc i, per tant, el que fem és apartar possibles coets que puguin anar directament a la massa forestal.
Un dels altres municipis que segueix les recomanacions de Protecció Civil i agents rurals és Sant Jaume de Llierca. El poble celebrarà la revetlla a la zona propera a l'escola i evitant que la festa sigui a prop de zones forestals. El regidor de Medi Ambient de Sant Jaume de Llierca és Marc Mínguez.
El que volem és que la gent s'ho passi bé, però evidentment sempre vigilant i tinguent clar tots la prevenció i sobretot vigilar tirar els petards en zones que siguin perilloses per poder provocar un incendi. Tot i això, Comptem amb l'ADF del Fluvià, que també estan avisats per si, hi hagués algun inconvenient o algun problema de la zona, i a l'espera de si hi ha algun canvi d'última hora, tot el tema de, la prohibició. Nosaltres, si no ens diuen res al contrari, ho farem, tirarem endavant.
La majoria de pobles de la comarca faran actes per celebrar la nit més curta de l'any, però haurà de ser seguint les estrictes recomanacions de l'administració i dels cossos de seguretat, que aquella nit reforçaran els efectius.
Mentrestant, els forestals alerten del nivell elevat d'incendi abans de la nit de Sant Joan. Recorden que està prohibit llançar qualsevol tipus d'element pirotècnic a menys de 500 metres d'una zona forestal. En general, el perill d'incendi a tot Catalunya és molt elevat, però a la Garrotxa és alt, malgrat ser una comarca plujosa. Des del cos demanen als ajuntaments dels municipis que habilitin zones perimetrades per celebrar la revetlla i sobretot lluny de camps de cereals, i és que aquest és un cultiu molt afectat per les altes temperatures i que s'encén amb molta facilitat.
Demà és la revetlla de Sant Joan, la que hauria de ser una de les nits més especials de l'any. Enguany es convertirà en una de les més preocupants pels cossos de seguretat. Les altes temperatures registrades en els darrers dies a la Garrotxa fan posar en alerta tot el territori davant la gran quantitat de pirotècnia que es llançarà. Actualment la comarca registra un perill alt d'incendi, però al ser una zona on les pluges solen ser habituals, redueix mínimament el risc. De cares a la revetlla, està totalment prohibit llançar petards a menys de 500 metres de zones forestals i fer fogueres sense prèvia autorització. A Ràdio Olot hem parlat amb el cap dels agents rurals de la Garrotxa, Josep Vilà, que remarca la delicada situació que presenta la comarca.
Sí, el perill és gran a tot Catalunya. A les comarques doncs, que plou més, com podria ser Ripollès i Garrotxa, el perill és gran, potser comparant amb d'altres comarques, és una mica més reduït, però vist els anys anteriors és molt gran, que tenim un perill, un risc molt gran d'incendi. I l'important és el tema dels cereals. Últimament, els últims anys, tenim molts incendis agrícoles, per degut a la sequera, quan es fa la collita, doncs, amb la calor que hi ha extrema, doncs fa que qualsevol fregament de la màquina que talla el cereal amb una pedra, doncs una guspira, doncs de seguida pugui provocar un incendi agrícola que pot esdevenir forestal. El risc és gran, ha plogut poc, el tenim els boscos secs.
Els agents rurals recomanen als ajuntaments que prenguin mesures estrictes amb la pirotècnia després de les onades de calor de maig i sobretot d'aquest mes de juny. Vilà recomana que les fogueres que es facin siguin petites i sempre amb el permís de les autoritats municipals.
La Garrotxa també ha patit la sequera i l'onada de calor i hi ha més risc que altres anys. Les mesures hi són de sempre. Els focs que es facin per les revetlles han d'estar autoritzats pel Departament d'Acció Climàtica i amb abans previ amb el vistiplau de l'Ajuntament.
El civisme per part de la població no es pot controlar al 100%, però des dels forestals asseguren que la gent compleix amb les restriccions i esperen que la nit d'aquest dijous no sigui una excepció.
Podríem dir que sí, que la població, doncs, la ciutadania es responsabilitza i que no ens trobem amb incivisme i negligències. La gent en general respecta i veu que hi ha un risc i inclús va menys al bosc, i quan s'activen els plalfes de nivell 2 i 3 del risc, doncs en general doncs es respecta molt i la gent doncs pren mesures. Això sí que ho hem d'agrair, esperant que continuï.
Els forestals recomanen als ajuntaments que delimitin les zones habilitades per a la pirotècnia i que siguin estrictes a l'hora d'aplicar les mesures de control. Aquesta nit de Sant Joan serà una de les que es viurà amb més preocupació respecte a altres temps. Els agents rurals recomanen respectar l'entorn natural per evitar possibles incendis davant la situació de sequera de les últimes setmanes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Traiem el cap a les comarques de Girona. L'Estat es compromet a signar abans de finals d'any el conveni amb la Generalitat per fer arribar l'ample europeu a la terminal de Vilamalla, a la comarca de l'Alt Empordà.
En resposta a una pregunta d'Esquerra al ple del Senat, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, assegura que la coordinació entre el govern i Adif per fer realitat el projecte, que arrossega anys de retard, és excel·lent.
Debo decir que la coordinación entre la Generalitat de Catalunya i Adif está siendo excelente y, por lo tanto, estamos colaborando para poder definir y concretar el contenido del convenio y también en la coordinación técnica de este proyecto, y le anuncio que la tramitación se va a iniciar de manera inminente.
El projecte preveu que la terminal de Vilamalla sigui un punt adaptat amb vies d'ample ibèric internacional per facilitar la gestió de mercaderies entre camions i ferrocarril.
I no deixem encara les infraestructures, perquè el Departament de Territori ha reactivat el projecte de millora de la C-66 a Banyoles després d'estar pràcticament aturat durant un any.
Les obres de millora d'aquesta carretera havien acabat a Serinyà i faltava el tram que connecta amb Cornellà de Terri i que serveix com a variant de Banyoles. Les últimes màquines van acabar de treballar a finals d'agost i no és fins a mitjans de juny que han tornat sobre el terreny. Ara es construirà un tercer carril amb separació central i es mantindrà el model de 2+1 que ja s'ha fet en altres trams d'aquesta via. Es preveu que les obres finalitzin a la primavera de l'any vinent i que costin 19 milions d'euros.
Atenció a la iniciativa que impulsen des de Palamós. Els serveis de salut integrats del Baix Empordà han engegat una campanya de mecenatge per construir, atenció, un nou hospital i centre de dia al sociosanitari Palamós Gent Gran.
L'objectiu és recollir 1 milió d'euros per finançar les obres a través de les aportacions de particulars i empreses. El nou centre, que tindrà una entrada independent des del carrer, es farà la zona on ara hi ha el porxo. Serà un espai polivalent que es vol diàfan amb capacitat per a 50 places.
I avui també hem d'anar cap al Banc dels Aliments de Girona perquè ha fet públiques les dades del 2021. Ha tancat l'any amb un rècord absolut amb el repartiment de 3.700 tones a 91 entitats. Segons la memòria, aquest menjar ha acabat arribant a 44.300 beneficiaris que han rebut de mitjana 84 quilos d'aliments cadascun al llarg de l'any.
Un any rècord, sobretot gràcies a l'èxit del gran recapte del 2020 que va omplir els prestatges de menjar per repartir. El fins ara president de l'entitat, Frederic Gómez, alerta que enguany no es mantindrà aquesta tendència a l'alça perquè el menjar recollit durant la darrera campanya es va reduir a la meitat.
Quan va anar millor va ser l'any anterior, perquè concretament el que s'hagi pogut repartir tants quilos és perquè el gran recapte del 2020 sí també va ser un gran rècord. I com se substancia en l'any següent, per això aquest any 21 es va aconseguir molts, repartir molts aliments, però gràcies al recapte del 2020.
De moment han notat un descens en el nombre de beneficiaris, que se situen uns 38.600. Gómez deixa el càrrec i Joan Jorba pren el relleu al capdavant de l'entitat.
I acabarem encara amb un últim apunt que ens porta fins a Salt. 11 infants alumnes de l'escola del Pla de Salt s'han intoxicat lleument mentre es banyaven a la piscina municipal per una descompensació del pH i del clor.
Els fets han passat aquest dimarts sobre 11:15 del matí i els alumnes els han traslladat al cap de Salt, on una hora més tard ja han rebut l'alta. Arran d'aquests fets, el consistori ha encarregat una analítica als laboratoris de Salt, on s'ha pogut veure que els paràmetres del pH i del clor estaven descompensats en el vas petit de la piscina. Per això s'ha tancat aquesta zona de l'equipament esportiu i durant la tarda es va buidar l'aigua i s'ha tornat a omplir, complint ja amb tots els paràmetres corresponents.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Un de cada 5 infants del món pateix algun tipus d'abús o maltractament. Ho diu l'Organització Mundial de la Salut. Calen, doncs, mesures preventives per detectar-ho i combatre-ho.
L'Olotina Ana Rigat ha escrit un conte sobre els abusos sexuals a nens. Resi, supervivent, incorpora una sèrie de protagonistes com un arbre i un gos perquè els infants entenguin el context d'aquest tipus de situacions. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, Rigat ha dit que el conte té una funció de prevenció davant els abusos sexuals a infants.
Amb el pas del temps, els abusos rebuts en edats prematures acaben sortint a la superfície després d'una vida de patiment en silenci. Tot i que es va trencant, encara és un tema tabú, del qual se'n parla molt poc, i és per això que els més menuts no en tenen coneixement. L'Anna Rigat, psicòloga i pedagoga olotina, ha escrit un llibre que pretén informar i prevenir dels casos d'abusos sexuals a infants. Resi, supervivent, és el nom del conte, que té com objectiu explicar de la manera més entenedora possible com detectar si són víctimes d'abusos o maltractaments. En declaracions als 5 minuts més de Ràdio Olot, l'autora del llibre explica el rerefons de l'obra.
Aquest conte intenta ser, no?, aquest recurs per poder aproximar tot el que fa referència a un abús o un altre tipus de maltractament, és el que deies tu, Neus, al principi, poder podem aprofundir més o menys en el conte, per tant podem arribar en funció de l'edat mental o evolutiva de l'infant a parlar dels abusos, o podem parlar un P3 i un P4 de situacions que ens agraden, de situacions que no ens agraden, de poder posar un límit, de poder dir no quan un altre nen o un altre nen ens fa un cop o ens insulta o ens està tocant i no ens ve de gust. És un aprendre a protegir-te.
Els protagonistes del conte són un arbre que representa el cos i el cap de l'infant que ha patit l'acció, una representació del dolor i patiment que provoca un abús d'aquestes característiques. Després apareix la gossa, que representaria la mare quan s'adona que l'arbre està dèbil. Òbviament, els abusos no estan explícitament incorporats en el llibre, tot i que hi ha algunes referències durant el transcurs de les pàgines. Com explica l'Anna Rigat, la finalitat principal és que el nen sàpiga què fer davant d'un possible abús.
Sabran dir no, però sí que és cert que a vegades, i sobretot amb els abusos sexuals, com que el 80% de vegades es produeixen per persones de l'entorn proper...
I hi ha una confiança, no?, en certa manera.
I hi ha un engany, o sigui, hi ha una fase de seducció on aquesta persona de confiança sedueix a l'infant i, per tant, comença com un joc. L'infant, hi ha una diferència d'edat, per tant l'infant, també és important poder tenir clar que mai l'infant mai és responsable de res del que passa. Però a mesura que l'abús continua i evoluciona, no n'hi ha prou només amb la seducció, llavors hi ha una mica el pacte de silenci on se li diu, no, l'infant no digui res perquè aquest és el nostre joc, però això no s'acaba sostenint perquè hi ha un moment que l'abusador fa un pas més.
Les dades de l'Organització Mundial de la Salut esgarrifen. Un de cada cinc infants pateix algun tipus d'abús o maltractament. D'aquests, el 70% són nenes i un 30% nens. Davant d'aquesta situació cal molta prevenció.
Ara estem parlant com d'intentar detectar, no? De fer la detecció precoç, de poder estar atents a sintomatologia. El que passa és que tampoc no hi ha una sintomatologia específica dels abusos. És sintomatologia genèrica, que pot fer referència que hi ha hagut un abús o que hi ha hagut una separació o... Per tant, lo fonamental seria poder fer programes preventius, no? A nivell de prevenció primària, per capacitar a l'infant, i programes preventius que vinculessin, no?, escola, infant, família, uh-huh, i la resta de societat, des d'ABS, serveis socials...
Rigat recomana que dins el cercle familiar es parli dels abusos infantils dels més petits el més aviat possible, i aquest llibre pot ser un bon suport per fer-ho.
Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort. A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Som-hi, anem als esports. La Unió Esportiva Olot espera omplir l'estadi municipal en el partit contra el Barça previst pel dia 13 de juliol.
Aquesta setmana s'han posat a la venda les entrades. El club en garanteix a tots els socis que hauran de pagar un preu popular d'11 euros. Les entrades pel públic general costen 56 euros a tribuna i 36 a la resta de l'estadi. No es descarta instal·lar una graderia supletòria al Gol Nord si la demanda supera l'oferta.
Unió Esportiva Olot, Futbol Club Barcelona. No és el filial que ha passat per Olot en més d'una ocasió, sinó que és el primer equip blaugrana que jugarà un partit al municipal per commemorar el centenari del Club Olotí. Aquest duel històric serà el 13 de juliol a les 7 del vespre, en un dia que es preveu màgic per l'aficionat de l'Olot. Aquesta setmana ja s'han posat a la venda les entrades, amb un preu d'11 euros pels socis i de 36 a general i 56 euros a tribuna pels no socis. El directiu responsable de l'àrea de comunicació del club, Jordi Reyes, explica el perquè d'aquests preus.
Aquí hem hagut de... O sigui, quan es va plantejar la possibilitat que hi hagués el partit, evidentment, una, entenc o entenem que era un premi pels socis, perquè al final el preu de soci així ho reflexa, vull dir, al final és un preu prou econòmic com perquè tots els socis puguin gaudir d'aquest partit, i havíem d'intentar maquillar una mica a nivell econòmic el que ens ha suposat no jugar al playoff aquí, o sigui, les dues taquilles o tres taquilles que haguéssim tingut aquí a l'estadi no les hem tingut, i hem de mirar de sanejar una mica l'economia per aquí. Entenem que el preu no és desorbitat, potser sí, és una mica alt, però aquí el que intentem també amb aquest preu és que la gent que pugui tenir dubtes de fer-se soci, vale, això ajudi a fer-ho.
Aquest duel serà el primer enfrontament entre ambdós equips des de fa més de 40 anys, quan el Barça es va imposar per 1-3. Un partit exigent i d'alt nivell per començar a preparar el debut a la Segona Federació, on es podran veure les primeres cares noves de l'equip de Mandiola. Des del club s'espera que l'afició respongui.
Aquí hi ha diferents opinions. Hi ha gent que diu que en 48 hores pot estar tot vengut. Jo sóc una mica més...
prudent.
Sí, jo crec que sóc més prudent, però en qualsevol cas hi ha amb què passa, aquestes primeres hores, aquests primers dies, i en funció d'això irem decidint i amb què... Nosaltres esperem que estigui ple, vull dir, és una ocasió, jo penso que històrica.
En el cas que les entrades s'esgotessin en poc temps i se n'haguessin de posar de noves a la venda, el club podria instal·lar una graderia supletòria al Gol Nord. L'Olot Barça, el primer partit amistós d'aquesta pretemporada pels dos equips, es disputarà el dimecres 13 de juliol a l'estadi municipal, on ja més de 1.300 entrades ja han estat venuts.
Gràcies, en Roger Isern. Batalla, un any més estarà sota pals. Per cert, el porter de Balaguer seguirà defensant la porteria del conjunt olotí a la Segona Federació. Tal com vam avançar aquí a Ràdio Olot, tal com va dir de fet Sergi Raset, al tercer temps, el conjunt olotí ha fet oficial la renovació d'Albert Batalla, que deixa la porteria assegurada una temporada més. En aquest sentit, hem de dir que després de fer un pas endavant l'any anterior amb la marxa de Pol Ballester, el porter de només 24 anys ha fet una temporada regular amb unes actuacions imprescindibles en el play-off que, recordem una vegada més, ha permès l'Olot aconseguir l'ascens. El de Balaguer ha jugat un total de 31 partits, tots com a titular, on ha encaixat 33 gols. No serà la primera vegada que tasti una categoria superior, ja que en la seva etapa l'Almeria B va jugar un total de 15 partits com a titular i l'Olot en va jugar 6 a la tercera màxima categoria del futbol espanyol. Aquesta és la novena renovació del club, que deixa gran part de la zona defensiva ja renovada a l'espera de les pròximes notícies que aniran arribant en els propers dies.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1, perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
La contraportada.
Rússia, l'escenari més gran del món. Aquest és el títol del llibre que el periodista de TV3, Manel Elias, presenta aquest vespre a Olot. Elias fa un retrat d'una Rússia molt diferent de la que estem veient aquests dies amb la guerra d'Ucraïna. L'autor pretén trencar molts estereotips que giren al voltant d'una societat sotmesa a una dictadura cada cop menys encoberta.
El llibre de més de 400 pàgines és el recull d'un seguit d'històries extraordinàries que no s'expliquen a les cròniques televisives, però que ajuden a entendre la complexitat d'un país tan gran com és Rússia. Una dona de fer feines, que ha acabat sent l'alcaldessa de la seva ciutat, un DJ que feia oblidar la tragèdia de Txernòbil als operaris que hi quedaven a través de la seva música, o la via que patina cada dia sobre el llac Baikal, són algunes de les històries que el periodista berguedà Manel Elias explica en el seu llibre. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, Elias assegura que el caràcter fred dels russos es converteix en un tòpic quan entres a formar part de la família.
En les famílies, jo amb la meva sogra, a mi ella em fa els petons a la boca. Un cop ja passo a ser incorporat a la seva família, no? Aleshores és a mi que em costa aquest petó a la boca. Per tant, tenim tant l'exemple de que per ells és massa fer-te dos petons si només t'estan saludant, però per mi també és massa, potser dintre la nostra cultura o de les nostres tradicions, els petons a la boca amb la sogra.
Sobre el terreny, els periodistes russos es juguen la vida si no expliquen el que vol el Kremlin. Però com treballa un periodista estranger en una ciutat com Moscou? Elias assegura que ell no ha tingut problemes en aquest sentit i ho justifica d'aquesta manera.
Ni he patit mai per la meva integritat física, per fer la meva feina. O sigui, no m'ha donat mai la sensació que la meva vida corres perill. Si fos un periodista rus ja no podria dir el mateix. En canvi, jo com a estranger no ho he notat. I tampoc mai s'han manifestat clarament en contra de les coses que jo he fet, malgrat que sé que no els hi han agradat. Però no m'han fet mai allò manifest que aquest reportatge o això que has dit, mai. I això segurament és degut a dues coses, no? Per una banda, el fet que el règim apreta molt més els periodistes russos, mil vegades més que els estrangers, que els deixa fer, i en segon lloc potser també perquè TV3 i Catalunya Ràdio són mitjans molt petits per ells, és a dir, que tenen altra feina per entendre'ns abans que arribin al meu estadi, no? I això m'ha donat l'avantatge d'haver pogut anar treballant.
Preguntat sobre la guerra, el corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio assegura que la invasió a Ucraïna és un gran error que pagarem tots.
Que va per llarg, això primer, és a dir, que això durarà, que és un error molt greu, sota el meu punt de vista, una guerra injusta i que no portarà res de bo i que tindrà conseqüències i que segurament això pot canviar en qualsevol moment, les guerres són així, no sabem què passarà d'aquí un mes i això és precisament el perillós, que no ho sabem i que poden passar moltes coses i que obligarà molts països a prendre decisions doloroses, molt doloroses.
Rússia, l'escenari més gran del món, es presentarà avui a les 7 de la tarda a la llibreria Isop d'Olot amb la presència del mateix autor. Podeu recuperar l'entrevista sencera dels 5 minuts més al podcast de radiolot.cat.